que no, no... No, no li veieu.
No li veieu. Sí, més enllà, més enllà. Després tenim, atenció, el format que de l'Albert Tom, que es diu Una altra història. Recordem que sou present, és la productora del Terrat.
Sí.
Veus, aquests ja són més habituals. Aquests del Terrat ja formen part de, diguéssim, del que seria l'alineació habitual.
Doncs això va, això ens costa 545
euros. No són diners. No són diners.
I per acabar, tenim en aquest cas la cuina salvatge, que és aquest format que anirà per l'OTT, per el Trescat, que ho fa això la gran cuinera que té el del Tot es mou. Què?
Hola! La gran cuinera que té el Tot es mou, qui?
Qui és la cuinera?
Ah, la Maria Nicolau.
La gran cuinera del Tot es mou.
Sí.
Maria Nicolau.
Contenta.
Escolta'm, saps el preu d'això o no?
Sí, mira, 148.000.
Ah!
Home, perquè tinc aquest crit.
Ara recordem que són càpsules petitones, eh?
Perdona, ara ja t'avanço una cosa. Ja, para aquí, ja t'avanço una cosa. No, no, t'ho dic perquè prenguis
l'hora. A mi?
Tu. A mi? Mira, vaig a dir-te una cosa.
Ai.
Amb tot el carinyo, eh?
I toca a mi.
A partir d'ara, o sigui, el que emeti TV3, programes a TV3, 33... Super 3, Sport 3, Caga Tió i Caga 3.
I X3,
no,
també.
Que ho emetin per antena, val. Ara, tot aquest rotllo patatero que portes ja fa uns dies, amb la plataforma OCC o OTT o com collons es digui...
Noi, quina boca.
Que s'ho promocionin ells.
Però saps el... Vale, però hi ha un
perquè,
petit
clar, problema. És que com que
hi ha un petit
arribant,
problema.
No, és que com que van arribant com camions d'escombraries... Quan van a l'abocador, m'explico, que van arribant, que cada dia em parles de 64 programes d'aquests, o sigui, és que ocuparan tota l'antena del programa, i no pot ser. O sigui, tu em parles i em...
Només del que es vegi lineal.
Només el que es vegi lineal. A mi, lo de l'OTT, lo popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop explicaran ells, i ja s'ho vendran ells, i ja ho explicaran
tres
ells.
Tres fulls de
perquè,
guió.
Perquè, noi, això a l'OTT, no, escolta, semblem aquí al servei de premsa de TV3. Doncs no, doncs el que va a TV3 val, però el de les plataformes... Doncs, tu dic... no pateixis que amb la força que té la Corpo ja s'ho promocionaran ells i tal. Però, doncs és que si no, clar, és que si no, mira, són les 4 i 2 i ja ho hem de deixar
sí,
aquí.
Sí, no, però jo... Ja, però és que jo crec que, que el país ha de saber el que ens costa el programa.
El país! A veure, un moment. Tu quantes vegades has parlat dels podcasts de RAC1?
No és televisió.
I el país també necessita saber...
No és televisió.
Bueno, és que m'estàs venent el mateix rotllo.
No, perquè són programes això que són molts programes d'aquests programes...
M'acabes de dir que això de la Marina Clau són pinduletes, no sé què.
Sí, pinduletes que es veurà també al lineal després.
Bueno, quan vagi al lineal ja en parlarem.
Ja en parlarem.
Bueno, no, és que, clar,
además
que...
tenías aquí, mira, tenías un corte que pues, yo estaba esperando a ver si lo decía, retención de semen, la nova moda. Y yo tenía ganas de escuchar esto, al final no lo has podido.
Bueno, pues vol que ho posem. Però si vols ho posem, però el que passa... Ah, els nens estan a casa.
És que tot això m'ho té, oro, tot té...
Escolta, per mi...
Podem estar aquí tot el dia fent la promo, tu.
Menys investigació, jo...
No, si no es tracta d'investigació, es tracta que el temps és el temps. Ara ja hem acabat d'exhaurir...
Ara diguem una cosa. Jo dimecres estic convocat a una roda de premsa a TV3, al plató número 1.
Si t'estan esperant, sí. El que no entenc és que quan arribes no et fan la onada. Si ets el tio... Tot i que ells ho veuen d'una manera diferent, ets la persona que parles millor de TV3 i els hi fas publicitat de TV3 i t'han de rebre amb un aplaudiment.
No ens donen feina, imagina't. No ens donen res.
Ni te la donen ni te la donaran.
No, efectivament. Jo tinc claríssim
això. Perquè ets un corconet.
No, de fet, vaig estar treballant...
No, perquè no vas per la productora adequada. Has de contactar amb la producció. Mira, si entres amb la productora adequada, tens molta
feina. Em van... És un padrí, això.
Home, com tota la vida.
Qui té padrins mateix.
Home, això és més vell que el Napeu.
Em van fitxar per un programa que va durar 4 dies, que va ser el que va presentar la Núria Roca, a TV3, sí, als migdies.
Sí que va durar 4
dies. A més a més, era la tardor del 2017, que el 2x3 es cancel·lava la programació, i em van proposar el nom. I a dalt, em van dir, no ho veiem, aquest noi, eh? No ho veiem. Perquè corre per la casa, llavors... I la persona que em va defensar va dir, millor, perquè el tens a la casa, i ja el tens més controlat.
I el pots enganyar més. No ho van comprar.
Sí, sí, van comprar, em van trucar.
El pots enganyar més.
El que passa que se'm va enfadar l'altre. Bueno, et posem el del semen o no?
No, 4 i 4 minuts. No, hem de parlar de salut bucodental i d'això ens n'ha de parlar tot seguit amb Marta Cailà.
El Versió RAC1, amb la col·laboració de Dentite, us ofereix aquest espai.
Vinga, concretament volem saber per què és tan important anar al dentista amb regularitat i també raspallar-nos bé les dents. I per esbrinar-ho tenim amb nosaltres Sara Vaireda, que és responsable de divulgació de l'empresa Dentite. Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marta.
Explica'ns quina és la situació de la salut bucal a nivell mundial, que són dades que ja veureu que criden l'atenció, i també a Catalunya.
Efectivament, doncs mira, sí que és veritat que criden l'atenció, perquè mira, al món hi ha més de 3.500 milions de persones amb malalties bucodentals. Estem parlant de més del 45% de la població mundial, que és una barbaritat. És a dir, la prevalença pot ser superior inclús al conjunt de malalties cardiovasculars, respiratòries, el càncer o inclús la diabetis. Per tant, està clar que la conscienciació sobre salut bucal al món és molt baixa.
I a Catalunya?
I a Catalunya, doncs fixa't que aquestes dades també són bastant alarmants, perquè mira, la gingivitis afecta gairebé el 70% de les persones entre 35 i 45 anys, és a dir, adults joves. I per tant, doncs ens passa una mica el mateix. No som molt conscients de la importància d'una bona higiene bucal al final, no? Mm-hmm.
Com es relaciona la salut bucal amb la salut general?
Doncs mira, la salut bucal té un impacte en malalties sistèmiques com la diabetis o les malalties cardiovasculars, doncs molt directe. Al final, la boca no és un sistema aïllat, sinó que a través de la cavitat bucal doncs entren moltíssims microorganismes a la nostra boca i des de les genives doncs poden arribar al torrent sanguini, a la sang, i tenir un impacte doncs a diferents parts del cos. I això s'ha demostrat també doncs en persones, per exemple, que són diabètiques, que tenen un risc fins a 3 vegades més alt de partir, per exemple, una periodontitis, una malaltia de les genives.
I per tant, les genives, o sigui, tenen una importància determinant per la nostra salut, per la salut de tot el cos.
Efectivament, Marta, les genives tenen una importància doncs més alta del que ens pensem. Moltes vegades ens sagnen les genives, a tots ens ha passat, tenim una gingivitis i no li donem massa importància, mentre que quan, no sé, potser ens sagna una altra part del cos, ens sagna un ull i sortiríem tots corrents al mitjà. I això és cert, que les genives té un impacte, poden tenir un impacte directe a les malalties de les genives, tant en la gingivitis com la periodontitis, un impacte directe amb la salut general.
Què feu des de Dentite per contribuir a aquesta conscienciació?
Doncs mira, des de Dentite volem contribuir, efectivament, i ho fem des de fa molts anys, a crear aquesta consciència de tenir la boca sana,
sí?
Doncs, perquè afectarà directament a la nostra salut general. De fet, doncs anem molt alineats amb el que va dir l'OMS l'any passat, que l'OMS al final el que diu és que posa focus en la salut bucal i que estigui integrada la salut bucal en els sistemes de salut públics. Nosaltres portem ja més de 40 anys fent això, intentant millorar la salut bucal de les persones al llarg de la seva vida. I això ho fem doncs treballant doncs de manera multidisciplinar en diferents grups de professionals de la salut bucal, com són dentistes, higienistes, farmacèutics i tots els que estan relacionats al final en el món de la salut en general, no?
La vostra companyia té la seva seu central aquí a Catalunya.
Efectivament.
Quines investigacions heu fet recentment a la vostra empresa?
Sí, doncs mira, Dentite, com tu dius, estem aquí al Parc Tecnològic del Vallès, a Cerdanyola, i últimament les més que criden més atenció doncs són estudis que evidencien, per exemple, aquesta relació precisament que comentàvem de la salut bucal i la salut general. Durant la Covid, per exemple, es va fer un estudi juntament amb Irsi Caixa i amb l'equip del doctor Bonaventura Clodet, on es va concloure que els colutoris amb antisèptics, com per exemple la clorexidina i el CPC, que es va posar tan de moda, tothom en parlava del CPC, que és el clorur d'acetilpiridini, doncs es va demostrar que poden reduir la infectivitat, per exemple, de la Covid-19, del SARS-CoV-2. Mm-hmm. Per exemple, un altre dels estudis importants, potser més a nivell social, doncs es va agafar una mostra de 7.000 persones i es va demostrar que el 60% de la població no es neteja entre les dents diàriament, és a dir, la salut interdental és un tema importantíssim del que no tots en fem cas, això és veritat, no tenim massa educació al respecte, no?
Molt bé, i ja per acabar, explica'ns, dona'ns uns quants consells per tenir una boca sana i per tant per tenir una bona salut.
Doncs mira, al final, Marta, la clau està en una bona higiene, és veritat, i no, sí que és cert que no teníem a vegades l'educació suficient, no? Doncs no hem rebut des de ben petits, doncs què és el que hauríem de fer, però al final la clau està en evitar aquest acúmul de placa bacteriana, que també li diem biofilm, a les nostres genives i a les nostres, a la zona interdental. I com ho farem? Doncs amb un bon raspall en pasta. No tots els raspalls ni totes les pastes són iguals i per tant doncs hem de tenir en compte que hem d'utilitzar elements que tinguin una evidència científica al darrere. I també ens hem de netejar entre les dents, importantíssim, com dèiem, doncs fent servir aquests raspalls petits que en diuen interproximals, també fer servir sedes, fer servir cintes o fil dental, i finalment l'ús de col·lutori, que al final el col·lutori, doncs moltes vegades pensem que simplement ens refrescarà l'alè, i el col·lutori al final té uns ingredients que fan que mantingui més temps aquests ingredients es mantinguin més temps en boca i que facin aquest efecte desitjat, que arribin a aquells llocs on normalment la pasta i el raspall no arribarien. I per tant, doncs bueno, després de cada àpat, idealment, doncs fer aquests passos, bon raspall de dents amb una bona pasta, com per exemple podria ser amb Vitis Encias, i després una bona higiene interdental i finalment un col·lutori. Això seria ideal.
Perfecte. Sara Vaireda, responsable de divulgació de Dentite, moltíssimes gràcies pels vostres consells i fins aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.
Adéu.
Adéu, adéu.
Mira, jo, amb això que explicava ara aquesta senyoreta de les genives, a mi m'ha passat una cosa molt curiosa que de les gengivitis, vaig tenir gengivitis.
D'aquestes hi va haver... Sí, no és que no
hi va haver... No, fixa't, no, no, aquí, no aquí, ah... A dalt hi ha anys.
El Versió RAC1, amb la col·laboració de Dentite, us ha ofert aquest espai.
RAC1.
Què passa quan els dius als teus amics que el seu bebè acabat de néixer és lleig? Torna a Barcelona la comèdia La pell fina, amb Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau. Del 29 de juny al 29 de juliol, el nou èxit dels autors d'Ovelles, Carmen Marfà i Iago Alonso, al Teatre Borràs. Entrades a lapellfina.com.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 9 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
Mai em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sí, veritat o no? Amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros. I trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Anem a resoldre l'enigma mentre el tour passa per Sant Sebastià, senyor Virgili, que està vostè entusiasmat de veient les imatges de Sant Sebastià.
Preciós.
Com que ara no han arribat, no? Els hi falta, no? Els hi falta 79 quilòmetres.
No han arribat a Baiona, que és el final. Però Sant Sebastià ja hi són. Que veus que entren ja per dins de la ciutat.
No, que estan passant per la platja de la Conxa. Però dic que a Baiona és on arriben.
Alta, mare de Déu, ja per una hora...
M'ho tinc que estar mirant jo, vostè queda reull, no veu res.
És que s'està quedant... No l'has vist, es queda dormit.
Dormit, la primera hora dormit, però...
Però bé,
a pierna suelta.
No, tampoc tant, que us he escoltat tot el que dèieu.
de acaba que dormint.
Mira, mira si això és a Sant Sebastià, és a dins, és a dins.
Que sí, que ja l'he dit. Que li he preguntat si era el final.
Que no, que és a Bayona, el
vale,
final.
Vale, però és el que he dit jo abans.
És el Pichón, aquest, el seu amic Pichón.
El Pichón i un americà van al davant.
A veure, l'Anna, llavors, anem a resoldre l'enigma d'avui dels Beatles.
Sí, avui anava dels Beatles, perquè tal dia com avui de 1965
és igual.
Els Beatles van actuar a Barcelona i us explicàvem que tenia molta vinculació amb la ciència i us dèiem quatre afirmacions i havíeu de dir quina era la certa. A, que el 2008 la NASA va enviar a l'espai la cançó Across the Universe. B, que hi ha 100 espècies animals i vegetals batejades anomenats als Beatles. La C, que part de les vendes del White Album es van destinar a finançar la recerca en raig X, o D, totes les anteriors. I la resposta correcta és la D. Totes les anteriors, la NASA va enviar la cançó Across the Universe per celebrar el seu 50 aniversari i els 40 de la cançó. Efectivament, hi ha unes 100 espècies amb un nom relacionat amb els Beatles. Per exemple, només a John Lennon n'hi ha un munt, hi ha un paràsit, una aranya, una vespa, hi ha de tot. I, sí, les vendes del White Album doncs, van ser destinades en part als beneficis a la recerca que feia un investigador en raig X. Per tant, potser sense els Beatles no tindríem les tomografies per fer proves mèdiques.
Allà a la Conxa hi ha tot de gent estanellada al sol i passaven els corredors pel costat.
Sí.
Ni se'ls han mirat, com si hagués passat...
Ja, però és que és, li vull preguntar... Miri, veu aquí a la Conxa, a la platja, home, encara...
La gent s'està a la platja...
Home, però encara hi ha espai per posar la tovallola,
no,
eh?
És que el que té a favor la platja de la Conxa i les platges del Cantàbric. És que les platges són immenses i tens la possibilitat de... Bueno, pots posar les tovalloles que vulguis. L'únic que quan puja la marea, potser la tovallola la perds de vista. Això també passa. Però no, que anava a dir que no és una obligació anar a veure el Tour, eh? Hi ha gent que no li agrada el ciclisme, per tant, continuen banyant i que passi...
Home, s'ha dedicat per tot el recorregut, senyor Marcelí. Està ple. A banda sí, aquí, i banda, mira, aquí, del pas dels ciclistes.
Però aquí a Sant Sebastià ja no hi ha tantes corrinyes, eh? T'hi has fixat?
Sí, i corrinyes.
Bé, avui hem rebut 404 mails i d'aquests 287 són correctes. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Va, un número de l'1 al 287.
A veure, el 125.
125.
Rodonet.
Demà parlarem de gotes d'aigua.
Ah, molt bé. De quin tipus?
Doncs...
Les de l'aixeta.
No, vull dir, amb clor, sense clor, amb sal, sense
no,
sal...
No, de les que cauen dels núvols.
Ah, molt bé.
Va, ja tenim guanyador, és l'Albert Cereza. Diu, totes les anteriors, posa el seu telèfon i signa com Albert. Molt bé, doncs felicitats, sí.
I dilluns que ve és el dia dels Beatles, per tant també hi haurà enigma científic i dels Beatles.
Que no tens temes.
Sí, però escolti, els Beatles, avui al concert...
Va, quan passen dos minuts per d'un quart de cinc de la tarda, Míriam Díaz, anem a parlar del que hem vist fa pocs instants en directe, sí. Aquesta trobada de Pedro Sánchez davant la Comissió Europea amb la seva presidenta.
Exacte, avui podríem dir que arrenca formalment la presidència espanyola de la Unió Europea i avui doncs, han desembarcat aquí tota la Comissió Europea, tots els comissaris, amb Ursula von der Leyen al capdavant, doncs per una mica fer aquest primer tastet d'aquesta presidència, no? I posar prioritats sobre la taula d'aquest semestre de presidència espanyola.
Doncs ens explicarà com ha anat aquesta aterrada, el ben trobat Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, noi.
Com ha anat aquesta posada en marxa de la presidència espanyola?
Doncs mira, bàsicament hi ha un element que són les eleccions del proper 23 de juliol, que òbviament... planen i molt en la feina que s'han de fer aquests 6 mesos per Espanya, per la presidència europea de torn. És obvi que n'han parlat molt, hi ha un precedent, el recent de França, l'any passat Macron va fer tota la campanya com a president de torn de la Unió Europea. Sí que és veritat que la presidència no va passar la història precisament pels avenços. Pedro Sánchez el que diu és que els objectius d'aquests mitjans són molt ambiciosos i que es poden complir tots.
Absoluta normalitat. No es la primera vez que durante una presidencia de un determinado país se celebran elecciones y España, afortunadamente, lleva ya muchísimo tiempo integrada en la Unión Europea y tiene una experiencia, ha acumulado una experiencia en la preparación de las presidencias rotatorias del Consejo Europeo que va a hacer que precisamente todos estos dosieres, todos estos debates, pues avancen y se puedan cerrar en nuestra presidencia.
Com no, anava a dir-te que com han canviat les coses quan es parlava d'aquest darrer semestre d'Espanya com a president de la Comissió Europea. Es parlava de que era la carta que tenia reservada Pedro Sánchez per guanyar les eleccions. Tots ves per on aquesta carta l'ha hagut de cremar i estem a dues, tres setmanes, si no calculo malament, dues setmanes i escaig, a unes eleccions que no hi comptarà per res aquesta presidència de la Unió Europea.
Bueno, però... A veure, ja ho veurem, perquè al final Pedro Sánchez, ara que estem muntant totes les caravanes electorals, i això en podríem parlar molt, perquè els partits van perdudíssims i en aquests moments no saben, per exemple, on seran els mítings d'aquest proper diumenge, que és el primer cap de setmana de campanya, i això passa amb la majoria de partits amb seu a Madrid. Pedro Sánchez, de la setmana entrant, tindrà una foto, que òbviament això vendrà molt a nivell de campanya, que és la foto amb Biden a la cimera de l'OTAN a Lituània, i la setmana següent hi ha una altra cimera a Brussel·les. Clar, això de la presidència espanyola de la Unió Europea, què vol dir? Doncs d'entrada que tu com a president és qui organitzes tots els debats, qui gestiones la paraula de tots aquests debats, per molt que tinguis Ursula von der Leyen com a presidenta de la comissió, que és l'executora de tot plegat, però tu com a anfitrió és qui et toca donar la cara i és qui et fas la foto al costat de tothom. Exacte. I la setmana que ve hi haurà un Biden-Sánchez a la cimera de l'OTAN, que no té res a veure amb la Unió Europea, però clar, Sánchez, sent president de torn de la Unió Europea, si no li toca estar al seu costat, haurà de ser just a darrere o a dues posicions d'ell.
Armenteres, la Úrsula aquesta estava fent també avui la mitja rialleta, però és com aquella que et diu, et faig mitja rialleta, però és com si et volgués matar o et fes...
Què diu, home,
o
però
com
què
diu? Pudor. Tu t'hi fixa,
això és curiós.
La Úrsula, aquesta Úrsula, fixa-t'hi, al davant te fa mitja rialleta, però fa una cara, volguem dir, me fas una angúnia que ara mateix et mataria.
Aquesta senyora és del PP, recordeu. Aquesta senyora és del Partit Popular Europeu, per tant, és de la família
del PP.
Política d'Alberto Núñez Feijóo. De fet, la setmana passada es va reunir amb Feijóo a Brussel·les, dimecres, dijous de la setmana passada.
És de Feijóo.
I sí que és veritat que von der Leyen exhibeix sempre un...
mitja rialleta, saps?
És com que mica... té un feeling amb Pedro Sánchez que és una mica especial, perquè es porten molt bé.
Ah, es porten molt bé.
Sí. Ah. És curiós, llavors, que entre Sánchez i Feijóo...
Tindrem ocasió de... Sí, anem a dir-te que tindrem ocasió de 15 minuts de parlar amb Ursula von der Leyen, però explica'ns, o sigui, hi ha feeling, hi ha connexió entre ells dos.
Sí, totalment, i s'ha notat sobretot des de tot el debat de l'aprovació dels fons europeus, on hi va haver una batalla on, si recordeu, el Partit Popular Espanyol estava totalment en contra. Sí. Els 140.000 milions d'euros que han arribat a Espanya per part de Brussel·les, dels fons europeus, al seu dia Pablo Casado hi posava molts problemes, i posava molts entrebancs, i al final això és un acord, no ho neguem, entre Pedro Sánchez i Ursula von der Leyen, i von der Leyen és qui acaba convencent els primers ministres conservadors d'Europa que Espanya no es pot deixar caure en aquesta pandèmia i que Espanya s'ha de reindustrialitzar amb aquests fons. Llavors, vulguis o no, allò van ser moltes hores de negociació, aquelles cimeres que duraven 3-4 dies, que dormien 2-3 hores durant la nit fins que van arribar al pacte dels fons europeus, i des de llavors exhibeixen
un feeling curiós. Què ha dit Ursula von der Leyen en aquesta presa de possessió de la, en fi, del que és la comissió, el que seria la presidència de la Unió Europea?
No, bàsicament, després d'alabar la feina de Pedro Sánchez i dir que, efectivament, els objectius són molt ambiciosos, els objectius d'aquesta presidència a Espanya, després en podem parlar, si voleu, i realment hi ha coses tangibles que si es fan, doncs serà un abans i un després a la Unió Europea, però efectivament hi ha unes eleccions que poden canviar coses, i ella diu que en principi està tot tan embastat que no hauria de canviar res.
Siguin quins siguin els resultats de les eleccions, confio que les autoritats i el govern espanyol podran dur a terme una presidència efectiva, i tinc confiança absoluta en l'esperit profund europeu d'Espanya.
No oblidem que Vox és contrari a la Unió Europea. Imagineu-vos, per tant, un govern de coalició entre el Partit Popular i Vox al mes de setembre. Si els resultats són molt clars, la investidura la tindrem 7, 8, 12, 13 de setembre, aquells dies, just abans de la Diada o just després. Evidentment, si PP i Vox governen, tot canviaria. L'exemple és el que està passant a Hongria i Polònia, i només faltaria que Vox anés per aquest mateix camí. Ja es veurà. De moment diuen que no.
No ens avancem. Ens parlaves dels temes prioritaris d'aquest semestre per Europa. A veure, quines són les prioritats?
A veure, el primer és Ucraïna, aquest és el gran objectiu, és embastar l'entrada de la Unió Europea, i això seria una feina que faria prioritàriament Espanya, perquè com a presidència de torn és qui porta el pes de les negociacions, i acabar amb la guerra, Clar, tu no pots prometre que acabarà una guerra, no. I aquest és un dels grans objectius de la presidència espanyola de la Unió Europea, però vaja, aquí és. Hi ha més elements. N'hi ha un que és molt important, que és acabar la feina de la presidència sueca sobre immigració irregular. Aquí s'ha topat amb un problema, que és el canvi de govern a Itàlia, que ho ha acabat encallant tot, i òbviament Itàlia hi té molt a dir amb immigració irregular per tot el que puja de les costes d'Algèria i de Tunís. Hi ha tot el debat de canvi climàtic i energia, que és accelerar la transformació verda, i hi ha un altre element que Pedro Sánchez té entre cella i cella, que és assegurar l'autonomia estratègica d'Europa. Això què vol dir exactament? Ho explicaré molt millor, em sembla, amb un exemple. Durant la pandèmia ens vam trobar amb un problema, ens vam adonar que de cop i volta Europa no era capaç de fabricar una cosa tan senzilla com una mascareta. Mm-hmm. Ara hi ha una llista de desenes de productes que en aquests moments Europa no és autosuficient, no pot fabricar, no els té, i ha d'anar a buscar-los a fora, i evidentment els pagues el preu que vols, i a més la pandèmia ho va canviar tot. Estem parlant de microxips, on es depenen en aquests moments de la Xina, i la Xina no els està donant. Estem parlant d'autosuficiència energètica, tots sabem què passa amb el gas i amb el petroli rus, i estem parlant, t'ho dic, d'unes quantes desenes de productes, i això és el que s'ha d'acotar perquè estratègicament Europa torni a ser fabricant de moltes coses. Sánchez ho ha dit així.
El orden internacional está cambiando, Europa debe cambiar en consecuencia con él. Tenemos que aumentar nuestras capacidades productivas, fortalecer nuestro liderazgo tecnológico, garantizar nuestra seguridad económica, de lo cual ha hablado la Comisión Europea y también el alto representante, diversificar nuestras relaciones comerciales, prestando especial atención a aquellos países amigos y muy próximos a nosotros.
Altrament dit, reindustrialització d'Europa, vaja.
Jordi, una reunió que s'ha fet en un lloc que es diu Galeria, no del coleccionista, sinó Galeria de les col·lecciones reales. On és això?
A veure, això és un edifici d'estrena a Madrid.
Estem d'estrena?
Probablement carai, en parlarem molt. A veure, aquest és el museu més important que s'ha concebut a Espanya les últimes tres dècades.
Pagat entre tots els espanyols. Que sé jo que era el Josep Borrell, que, clar, sí. No, la hisenda... Que no quan pagues els impostos, allò. Clar, aquest museu és de tots, eh?
És de tots.
No és només de Madrid.
El mes d'octubre-novembre sempre parlem de les inversions que toquen a Catalunya, sí. Aquelles històries.
Sí.
I llavors des de Madrid et diuen, no, hi ha una partida de coses que són per tot l'Estat i que no estan comptabilitzades, però també s'han d'imputar una part a Catalunya.
Ah, exacte. Que
Prado...
Exacte, sí, aquest és sempre sigut l'argument, entre d'altres, de Josep Borrell. Sempre que feia, em recordo, entrevistes d'aquestes en bucle, o l'entrevista que, recordo un dia una entrevista que li va fer Mònica Terribas a Catalunya Ràdio, que aquest era el seu gran argument, que clar, que és el que dius tu, que per exemple, aquesta galeria de les col·leccions reals, clar, de qui és? De Madrid? No, és de tots els espanyols, perquè tu pots anar...
Sí, és com el Prado, al final, acabes tancant el cercle del Prado, el Reina Sofia, el Thyssen, i ara, la nova galeria de les col·leccions reals, que és això? És un edifici que es va començar a construir fa pràcticament 20 anys, que ha costat 167 milions d'euros, i aniran 650 obres, encara no hi són totes. Això també demostra una altra cosa, que és que el patrimoni de l'Estat o dels burbons, bons, o un híbrid de tot, perquè hi ha de tot en aquest museu, és el que va allà. Aquest edifici, a veure, molts heu vingut a Madrid, situeu-vos a Catedral de l'Almudena, llavors allà hi ha un pas que vas a parar amb una mena de balcó on pots veure la Casa de Campo i tens a la dreta el Palacio Real.
Sí.
Doncs allò és allà al mig. A més, s'ha excavat a la roca, queda just per sota del Palau Episcopal i de l'Almudena.
I què hi ha?
És molt, molt cèntric.
Quadros.
Espera, que tinc...
Hi ha un quadro, escolta'm, sí, aquí és on hi ha aquell quadro del rei d'esquena.
Però un moment, d'on han sortit aquests?
Del patrimoni de l'Estat.
Això és del magatzem
del patrimoni de l'Estat. Del magatzem del patrimoni. En aquests moments no ensenya. Imagina. I alguna cosa l'ha mogut. Hi ha obres del Bosco, de Tiziano, del Greco, de Velázquez, hi ha Caravaggios, hi ha Riberas...
A veure, que aquí Tieta Cervera et pregunta...
Si hay Delvaux. Delvaux, porque yo tengo cuadros de Delvaux.
Sí.
Delvaux, any? No.
Es que no em sona, no m'apareix a la llista.
Delvaux, no. Bueno, pues porque...
Delvaux.
Es que, bueno...
El Bosco, sí.
El Bosco, ahí el Bosco.
El Bosco tiene usted, baronesa, tiene el Bosco?
Tengo, eso no lo sé. Es que tengo muchos cuadros yo ahora mismo.
Van a venir cuadros, como 60 cuadros. Si quieres te voy a decir unos cuantos que van a venir. Van a venir Courbet, Martí Alsina, Anglada Camarasa, Delvaux. Aquí tengo la lista de los cuadros. Están en esa otra lista, por favor. El otro, ese. Aquí está, gracias. Bueno, está muy bien, va a ser preciosa.
Bueno, pues eso.
¿Teniu del bo o no?
A mi no em sona d'aquesta.
No, la Camarasa? En clau de Camarasa té, no?
El catàleg del...
Tampoc.
Del Thyssen Bornemisza.
Bueno, és que això té la Baronesa. Sí, té la Baronesa.
Que,
la Baronesa.
Que,
és que
jo tinc un munt de quadres.
Claro.
Ara, aquesta és l'altra cosa. La Baronesa, si no m'equivoco, només exposa el 20% de tot el fons que té, no?
És que hi ha uns quadres que ara mismo tinc en tant dels museus.
Claro, però clar, té museu a Sant Feliu de Guíxols. Té el museu de...
De Madrid.
I després té el museu de Pedralbes, d'aquí el que hi ha.
I vostè va cobrant també de l'Estat una mica.
Bueno, sí, bueno, és que no sé. És que no sé, són molts
quadres
que no
tinc hora. Cobra molt pel Thyssen,
eh? Bueno, sí, claro, bueno, claro, pues hay que mantener eso.
Sí, no, és claro, és claro, és que és així.
Pues está,
tot és
clar. Mira, hem trobat el document de com explicava Josep Borrell, Josep Borrell, gràcies, Xavi Alujas, com l'explicava a Mònica Terribas, allò que deia que explicàvem ara dels impostos de, del que és, seria... a l'agència tributària.
Que Espanya no roba, venia a dir...
No, parlava de les balances i del que deia fa un moment el Jordi Armenteres, que, clar, aquest museu no és de Madrid, no. Sinó
patrimoni
que...
patrimoni
de... tots.
Em quedo parat, em quedo realment sorprès de que el punt gent que suposa que té una cultura financera important confonen aquestes coses tan elementals, no? Una cosa són les balances fiscals, una cosa és el finançament autonòmic. Que certament el finançament autonòmic... Mira, jo, als meus anys de la Secretaria d'Estat d'Hisenda em va tocar tractar aquest tema moltes vegades. Sé que al final tothom es queixa i ningú està content. Sí. Però segurament València és, i Madrid, curiosament, són les comunitats autònomes que més raons tenen de queixar des del punt de vista de la distribució territorial del sistema de finançament autonòmic. Que es té que millorar, sense cap dubte. Però també hi ha una cosa que també es té que dir, perquè les coses són com són, que és que Catalunya des de l'any 2009, des de la reforma del sistema, i això ho reconeix fins i tot dins dels files pro-independentistes, ho tenen que reconèixer, perquè és una realitat, està exactament a la mitjana. Què és on tindrien que estar totes les comunitats? Tothom tindria que tindre els mateixos recursos per habitant ajustat.
I qui no li va créixer el nas? És curiosíssim. Dona els mateixos cèntims pel Prado que pel Museu d'Art de Catalunya? L'Estat?
Això a les banderes ja li farà un estudi.
Hauríem de buscar i fer un treball de camp. Mira, no, és clar, molt dubtós que siguin els mateixos diners, entre altres, perquè el Prado té el pressupost de museus més alt de tot l'estat.
Això t'ha girat feina. Jordi, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, bona
tarda. Una abraçada. Tot això, permeteu-me, perquè tenim en línia...
Home, és important, això.
Des d'aquest museu, des del Museu de la Galeria de les Col·leccions Reales, que té nom de Galeria del Col·leccionista, com si anessin a encolomar... Algun pongo?
Unes monedes.
Sí, per això que té nom d'agència de col·locació de pongos.
I un rellotge.
El silenci. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a qui podem saludar. Senyora von der Leyen, bona tarda, buenas tardes.
Bonsoir.
Buenas tardes.
Sí, estamos.
Benvinguda. Bueno, té traducció simultània, per tant, jo li faré la pregunta en català i vostè respondrà en castellà. Quin balanç en fa de la trobada amb Pedro Sánchez?
Bueno, la verdad es que es muy triste, porque cada vez queda menos y si gana Pipi, las elecciones echaré mucho de menos a Pedro, ¿no? Porque es que líder, ¿no? Voilà, ¿no? Es alto, es guapo, es fuerte, una voz bonita. Pardon, je te c'est très un chavo que mucho calor, es una calentura. Está sudando todo el entrepierna, así fuerte. Ay, muy fuerte. Es que perdón. Sí, pero... Disculpe, un chaleur que yo no sé.
Sí, sí.
Un chaleur.
No, el fecho. Il fecho, que vol dir que fa calor.
Sí, fa calor. Li volia preguntar sobre què li sembla l'agència europea de Pedro Sánchez.
Ah, a mi me da igual. Me la suda. Pardon. Qu'est-ce qui vient là? Mais là, c'est parce que mes soudains, parce que lo que quiero es que se abra una cuenta en OnlyFans para que le enseñe su cuerpo entero, su cuerpo serrano. Pues yo pago una cuota y si tú enseñas todo, por favor, Pedro.
¿Qué es
aquest
soroll? ¿Le suena el mòbil, senyora?
Sí,
ventilador. No. Frère Firo. Firo! No es móvil! No es móvil! Oh! Oh!
Sí, sí. ¡Oh, por favor! ¡Oh, oh! ¿Qué está? ¡Oh! ¡El juguete que tengo yo para cuando pise el pedro! ¡Oh!
¡Deixarem a Úrsula que agafi!
¡Yo me voy a por ti! ¡Yo me voy a socialista! ¡Oh! ¡Oh!
¡Merci!
¡Úrsula! ¡Bota pedro! ¡Ey, no, fejona! ¡Oh! 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 ¡Bota pedro! ¡El perrito, perrito! ¡Perrito Sancho!
Jesús, dulcíssim. Això de la política ha canviat molt, eh? La política ha canviat.
Va, a veure, parlant de política,
tanquem
la línia amb Ursula von der Leyen. Com és tradició, hi haurà manifestació de l'11 de setembre, senyor Virgili, de les, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Avui han donat detalls del recorregut que aquesta diada acabarà a la plaça Espanya de...
Espanya!
Plaça Espanya, sí.
Tot sembla lògic i normal una manifestació de Catalunya que acabi a Espanya!
Perquè volen denunciar els greuges de l'Estat i creuen que és el millor lloc per, doncs, perquè acabi aquest 11 de setembre. Començarà a les 5... I atenció, sortiran quatre columnes de diferents punts de la ciutat que l'ANC consideren que són claus per l'independentisme. Un és la ciutat de la justícia per criticar, diuen, la repressió contra el moviment, l'escola Proa del barri de la Bordeta, que es va crear pel franquisme i ensenyava en català, l'estació de Sants, símbol de la manca d'inversions en infraestructures, i la plaça Letamendi, que és on hi ha Hisenda. El lema de la manifestació és Via Fora, i el color temàtic, el blau. Color triat per dirigir-se a Europa, aprofitant ara això que dèiem, que Espanya té la presidència rotatòria de la Unió. En parla la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.
La manca de reconeixement de Catalunya i la seva voluntat d'independència és insostenible. L'11 de setembre... El carrer ha de canviar el curs dels esdeveniments, com ha fet tantes vegades, i aquest 2023 tornarà a fer.
Recordem que l'any passat el president Pere Aragonès no hi va anar perquè el discurs de la manifestació anava dirigit especialment contra el govern. Veurem aquest any.
Aviam, això és ridícul. És una ridiculesa d'actes. Home, per favor. Què tenim, 5 anys? Home, què és això? Aviam, si volem la independència, hem de ser contundents.
I tant.
Què faries tu, Pilar?
Home, el que hem de fer... Vols que t'ho digui?
Va.
Sí, aviam, el que hem de fer... Idees
noves.
Home, mira que s'han fet coses ja. Home, que si aviam, la via, que si
el que s'ha de fer... Conté... Jo t'ho dic ara. Apunta perquè això ha de sortir al butlletí d'aquí ara, deixem el 5. Aviam, el que hem de fer és una peregrinació de 4 milions independentistes per tots els països catalans.
Sí.
Aviam, comencem a Barcelona, eh? Passem per Montserrat. Baixem per l'A7 fins a València, tornem a pujar per Lleida, passem els Pirineus pels camins dels contrabandistes, que això és important reivindicar, cap a Catalunya del Nord, que tants companys i companyes han passat allà, ens esviem cap a Waterloo per rebre la benedicció de Puigdemont, ens
allarguem... Però això 4 milions,
sí,
fent tot això,
milions,
caminant,
que arribem 3.800.000, bueno, per 3.800.000, sí, és igual. Aviam, ens allarguem a Escòcia,
sí, per, és allà mateix.
Allà mateix, ho he creuat.
A tocar,
sigui,
a tocar.
Clar, agafem un ferri, el que calgui, una zòdia, el que calgui, i anem a saludar la Ponsatí. Després tornem a baixar tots els 4 milions, els que quedin, Entrem per la Jonquera cap a Roses, eh? Sí. Ara, molt bé, ja ho tenim, això, molt bé. Ara, pugem uns vaixells preparats per passar a Menorca, no ens hem d'oblidar, Eivissa, Formentera i l'Alguer.
Molt bé.
Hem d'arribar fins al Guerra, I ja de tornar de Barcelona traurem a passejar la geganta Borràs, el capgròs d'Aragonès, i ens concentrarem. Ara sí, un cop hem fet aquest recorregut, ens concentrem per Espanya.
Per reivindicar.
Per fer la giga.
Ara.
Escolti, per fer la giga cagarada. 4 milions de tifes contra Espanya. Això sí que seria fort, I tot això mentre ballem la cançó de l'estiu, que és la del Trias.
Caos bombin, si a Claus ho dic. Caos bombin. Caos bombin. I aquí arriba Xavier Trias, m'han fotut l'alcaldia i caos bombin. Això vaig guanyar, m'heu robat. Caos bombin. Confeto bus al mandat. Caos bombin. O sóc alcalde o res.
Caos bombin.
I l'alcaldia la roben així.
Així.
Així. El Collonia, el PP fa trucadeta.
Molt bé.
El PP fa trucadeta. I per tenir extremis. I per tenir extremis. La Colau s'hi posa fulles. I el vot a la investidura. Collboni no té escrúpols. Collboni no té escrúpols. L'únic que vol és manar. Tant li fa pactar amb la dreta. Amb la dreta. Amb la dreta. Tot per fer-me la traveta. La traveta. La traveta. Ell volia l'alcaldia. L'alcaldia.
L'alcaldia.
Però el més votat és Trias. És el Trias. És el Trias. Soc jo. I... Que us bombi. Això vaig guanyar, m'heu robat.
Que us bombi.
Confeteu-vos al mandat.
Que us bombi.
O sóc el gala o res.
Que us bombi.
Jo plego i foto.
Per tant, Pilar Rahola, ha de ser aquesta la cançó de... i el leitmotiv d'aquest 11 de setembre. Que els bombi.
Així hem d'aconseguir la independència i qui vulgui estar convidat a la paella cada cres, eh? Convido jo.
Molt bé, a tot això, seguint el tour, senyor Virgili, han tornat a aparèixer Míriam Biel, les xinxetes.
Sí, sí, al seu pas per Sant Sebastià hi ha hagut punxades de diferents corredors i novament mirant les rodes amb aquestes xinxetes que van aparèixer també ja a la segona etapa. Per tant,
tristíssim.
I tant. Repeteix.
Sí, a més posen en perill la vida dels corredors. Bé, acabarem amb el que està la entrevista d'impacte d'avui, que és la de Jean Laporta, amb, en fi, una qüestió que a mi realment m'ha deixat bastant bocabadat, i és que el Barça encara està pagant el sou de Leo Messi.
Perdoni?
I ho farà no aquest any, sinó ho farà fins al 2025. Míriam Díaz.
Sí, Laporta ha dit que són pagaments pendents de la nòmina de l'argentí, que va diferir en el seu dia don Josep Maria Bartomeu. El president blaugrana també ha detallat la trobada que va tenir...
Vaya.
També amb aquella trobada que va tenir amb el pare de Leo Messi, famosa, sí, de fa unes setmanes, també ha explicat una mica del que van parlar.
A veure.
Cuando Jorge me dijo que habláramos personalmente, vino aquí, me comentó la situación de Leo, que había pasado pues por un periodo en París de mucha presión y que quería pues quizás menos presión, entendía que podía seguir teniendo esa presión, porque nosotros aquí pues hay presión, evidentemente.
D'altra banda, Laporta creu que el nou Camp Nou costarà menys del previst.
Fixa't.
Intueix que baixarà dels 1.000 milions d'euros. També ha dit que el Barça femení tindrà difícil jugar els partits de Champions a Montjuïc i ha plantejat una ruta per estadis de Catalunya. I pel que fa a fitxatges i el substitut de Busquets com a mig centre, Laporta parla de ser realistes després del no de Kimmich, Zubimendi i Brozovic. I a l'entrevista fins i tot ha parlat de la seva salut i no ha amagat que està fent dieta.
Ah, molt bé.
Senyor Marcelí,
sí, després que primer,
el seu entorn doncs es va mostrar preocupat pel seu ritme de vida.
Tengo que bajar de peso, estoy un poco en ello ahora que ya llega el verano y es más fácil. Amigos míos, pues a veces quizás pues se alarman o se preocupan porque dices, escolta, que acapatarás. No, que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato y estoy bien de salud. La dieta esa de desayunar como un rey y cenar como un mendigo, que digo. Los resultados, ¿no? Todavía no se aprecian suficientemente.
Buenas tardes. Saludando esa
señora. Hola, Ángela.
Exactamente.
Saludem a l'Àngela Dobrovolski.
No, Àngela, no, doctora dietista. Com? Àngela Dobrovolski.
Però a veure, en qualitat de que és doctora i és dietista.
Bueno, soy dietista de siempre, enfermera y doctora dietista.
No lo sabía.
Sí, yo estudié, ¿de acuerdo?
Ajá.
Hice prácticas con José María.
Sí.
He tenido empresa... ¿Qué? ¿Se ríe usted? ¿Le hace gracia?
Sí.
¿Le hace gracia por qué?
Por lo de las prácticas con José María.
No.
Ja veiem com va acabar la cosa.
Aquí una cosita. Míriam Díaz. Muy bien.
Està preparant el teu nom.
¿Puedo
continuar?
Llista
negra, no?
Sí. ¿Puedo continuar?
Sí. José María refereix a José María Mainat. Sí.
Pues claro, aquí otro puede ser. Y he tenido empresa en Neodiet. Y por eso yo sé qué dieta está haciendo Laporta. Y la conozco bien, conozco bien.
De quina dieta es tracta? Perquè, bueno, a dia d'avui es comença a notar, però clar, sí, queda molt recorregut.
Ell ho ha dit, que no se li nota gaire, però que...
No, que costa.
Bueno, yo sí que sé, yo conozco muy bien. Es dieta de efecto rebote inverso. Tú sabes que hay gente que hace dieta adelgaza mucho, luego cuando pues deja dieta tiene efecto rebote y engorda.
Sí, sí, ¿no? L'efecte rebot que se'n parla.
Exactamente. Bueno, pues la porta al revés. Al revés, está haciendo dieta para engordar mucho, muchísimo. Uh-huh. Y cuando esté a punto de estallar, deja dieta y adelgaza de golpe. Es efectiva, es lo mismo al revés, ¿eh? ¿Comprenden?
Sí.
¿Comprenden?
O sea, primer,
es el efecto yo-yo al revés.
Petar, primero.
Por ejemplo, exacto. Grandes famosos lo han hecho.
¿Ah, sí?
Gandhi, Leticia Ortiz, Falete. Lo han hecho todos ellos, todos ellos. Tengo una lista de nombres interminable.
Tiene que ver Gandhi, Leticia, sí. Ortiz y Falete.
Que hicieron lo mismo. Engordaron hasta convertirse en bolas a punto de reventar. Y cuando están a punto de reventar, efecto yo-yo.
Yo no he visto... No, Ángela, perdona, no he visto...
Yo, Gandhi
no l'he vist més.
Bueno, pues...
Leticia Ortiz, potser un quilo més o un quilo menys, però tampoc l'hem vist...
Grasa, no.
Mai.
I l'altre que deies...
Falete, sí.
Bueno, quizá es el único caso que ha funcionado.
Bueno.
Porque ahora es Falito.
Llámale Falete, Falito. Bueno, si ustedes les hace gracia, me
no, parece... No, pero es que ha quedado, bien, sí, ha quedado como un bastón del forn.
Sí, tengo otra dieta que igual les convence más.
A ver,
El método Schumacher.
Yo pongo...
Sí. Yo pongo inyección de las mías, me visto de enfermera, me pongo un parche en el ojo y voy por los pasillos silbando... con una bandeja, con una inyección, y dejo durmiendo en coma durante meses. Y cuando despiertas, estás como un espagueti, delgadito, delgadito. Schumacher ahora está más delgado que nunca, y con Mainá también quisiese hacer este método, pero no me dejó, fue un niño malo, porque tiene miedo a las inyecciones, pobrecito. ¿Tú quieres probar método Schumacher, Tony?
No,
yo tengo aquí promoción, operación verano, concretamente.
No, porque yo, si me aprimo mes, potser aviat no se'n veurà.
Es cierto. Sé un niño bueno.
Deixeu-me fer 2 minuts de pausa i encara... Un moment, vamos a la salida, que te quiero enseñar una cosa.
Versió RAC 1.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Fes-te del RAC i mou-te amb tota la confiança. RAC. I som per ajudar.
Sondra Radbanowski i Piotr Dechaua, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka. Els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Aquestes trucades són incidències reals.
Hola, bona tarda. He punxat la roda.
Sí, estic atrapat i no puc sortir amb les cadenes.
Acabo de tenir un accident, m'he sortit de la carretera.
En aquests moments, quina assegurança de cotxe triaries? Mapfre 24/7 en acció. La millor assistència, estiguis on estiguis.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'1 milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Tot seguit abordarem una d'aquelles històries que s'han de llegir dues vegades per assegurar-se que no són l'argument d'una sèrie de misteri. A veure, us estem parlant d'una relíquia que guarda en secret l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i que és ni més ni menys que una mà d'un metge que va morir fa molts anys.
Sí. A veure. De fet, avui hem hagut de parlar amb la font d'aquesta notícia i amb diversos protagonistes per assegurar-nos que el que us explicarem ara era totalment veritat. És una història que ha donat a conèixer avui el periodista del periòdico Carles Cols i que ens ha sorprès molt. El titular amaga una història que us desvetllarem, però que té com a protagonista, efectivament, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, que guarda una mà Una mà que podríem dir que actualment està en un estat, diguem-ne, momificat, ara ho aclarirem, i que pertany al doctor Agustí Prió Llaveria. Podríem pensar que sent un hospital, doncs aquesta mà s'estudia o que serveix, per exemple, pels nous metges de pràctiques, però no. Perquè per començar, la mà és del 1928, que és quan va morir el doctor del qual pertany la mà, i segon, perquè és una mà que va passant de metge en metge, en una mena de cerimònia o ritual de pas, per dir-ho d'alguna manera. L'actual propietària de la mà és la doctora Gemma Sancho, però nosaltres hem localitzat el propietari anterior, que és el doctor Jordi Craven. Doctor Craven, bona tarda.
Bona tarda.
Durant el temps que vostè va tenir la mà, que ara li preguntaré per què la tenia, com la tenia? On era la mà? Com estava guardada?
Estava guardada en formol. I jo, veient que ja estava momificada, la vaig treure de formol i la vaig conservar en una caixa que ja l'estat de conservació era correcte. Uh-huh. I es veia perfectament la lesió, que era un càncer, de la mà esquerra.
Hem penjat la fotografia, per si la voleu veure a les nostres xarxes socials, ara la posarem, però com ens l'hem d'imaginar, aquesta mà? Està tallada a l'alçada del canell, una miqueta més amunt. Com és aquesta mà, doctor?
Sí, està tallada, amputada, uns 2 centímetres per sobre del canell, que era el tractament que en aquell moment era la indicació per un carcinoma escatós de la pell produït per la radiació i que media uns 12 centímetres. I que no tenia altra alternativa terapèutica en aquell moment.
Jo he dit una cosa que no sé si és correcta, i és que ara l'estat actual és momificat. És correcte? Sí. És a dir, la mà està conservada, són els 5 dits, està momificat.
Sí. I l'únic que no és correcte, si m'ho permet, senyor Pes, és dir que es conserva en secret. No, això no és cert. No es conserva en secret, però tampoc és una cosa per fer-la pública. Ho saben els estudiants de la unitat docent per complir humanament el llegat del doctor Agustí Prió quan va deixar aquesta mà, perquè tots els metges i els futurs metges coneguessin el perill de les radiacions per als professionals i se'n resguardessin.
Val.
O sigui, no és que una cosa que no es faci pública, perquè sigui secret. No, mai ha sigut secret. De fet, aquesta mà, quan els estudiants de la nostra unitat docent doncs fan nostra signatura, la veuen i els hi trametem el llegat del doctor Agustí Prió, perquè els hi quedés ben clar que hem de salvar vides, però sense arriscar la nostra pròpia.
Ara aclarirem tot plegat. Clar, vostès ho saben, però des de fora, és a dir, públicament, avui n'hem tingut la notícia. En aquest article es deia que és com una mena de cerimònia de pas. Ara explicarem per què aquesta mà canvia de metge en metge. Però qui era Agustí Prió Llaveria, és a dir, el propietari de la mà?
Un radiòleg.
Radiòleg
que va anar a Alemanya després del descobriment de la radiació X, que ens deia radiació Röntgen, el 1895, per part de Wilhelm Conrad Röntgen, es va descobrir aquesta estranya radiació que podria travessar la matèria, i ell poc després va anar a Alemanya, parlava alemany, i el 1900 ja havia instal·lat a Barcelona, conjuntament amb el seu familiar, el doctor Comas, van instal·lar un aparell de fabricar aquestes radiacions, que tant servien per diagnòstic, és a dir, per veure a través dels teixits dels éssers vius les estructures òssies, com servia pel tractament d'algunes malalties. En aquell primer moment no se sabia quines es podien tractar, però l'any 1900 ells dos, el doctor Comas i el doctor Prió, van presentar a l'Acadèmia Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya un cas de lupus de la cara curat amb aquest aparell que ells havien portat d'Alemanya, l'aparell productor de radiacions.
Per tant, tenim des d'aquest instant la història centrada a l'hospital, que aquest doctor Agustí Prió Llaveria se'n va a Alemanya quan té coneixement de que s'ha tret al mercat una màquina amb rajos X, I el que va fer és portar-la, la seva intenció, és dur-la cap a Barcelona. És a dir, ells són coneixedors que hi ha aquest invent i la volen portar a Barcelona. Ja ens ha avançat el doctor Craven, que, evidentment, la mà del doctor...
Que està momificada.
Està momificada. I,
que no és un secret, sinó que se la van passant
De metge a metge.
De metge a metge, tot i que...
No són estudiants.
Sí, bueno, però no és un secret, però, a veure...
No és un secret per ells.
Nosaltres ho desconeixíem. I quan hi ha un relleu... A l'Hospital de Sant Pau se la passen per recordar...
Exacte.
Exacte.
Sí. O sigui, és que el doctor Prió, que és el que va anar a Alemanya a fer tot això, precisament per estudiar i per relacionar-se amb aquest tipus de tecnologia, doncs va acabar contraient un càncer i va morir d'aquest càncer per culpa de la radiació i va perdre aquesta mà. Aquesta mà va quedar
hem intentat millorar el so, a veure si...
El doctor Prió se'n va a Alemanya i porta la tecnologia cap aquí i entenc que va acabar... Bueno, va ser un pioner d'aquesta tecnologia a Catalunya.
Exactament, ho va ser. I primer va treballar amb el doctor Valentí Carulla el 1907 i el 1908 a l'Hospital Clínic de Barcelona. I després, anys més tard, va anar a l'Hospital de Sant Pau, on va seguir la seva trajectòria. Però va començar a l'Hospital Clínic.
I el doctor Prió acaba morint per culpa d'aquesta radiació, de fer aquests aparells?
Sí. Algú dels que ens sent té aficions històriques. Si busca la revista Hospital de Sant Pau del març de 1928, veurà la publicació del doctor Prió, que comunica la seva pròpia malaltia i diu un cas d'autoobservació de carcinogènesi per rajos Rengen a la mà. Quan ho va publicar ja tenia, per desgràcia, una metàstasi a l'aixella i va morir 6 mesos després.
Per tant...
Però abans va deixar la seva biblioteca a l'Hospital de Sant Pau i també va deixar la seva mà, llavors la van posar en formol, però la va deixar en el Museu d'Anatomia, en el Servei d'Oncologia, perquè els altres metges de l'hospital i sobretot els estudiants tinguessin consciència del perill que representen les radiacions X, que poden fer molt bé en els malalts, però l'exposició professional cada dia doncs pot ser causa d'un càncer.
I això ell ho va deixar per escrit, és a dir, jo vull que aquesta mà es vagi transmetent dins de l'hospital perquè la gent sigui conscient d'aquests perills, això ho va deixar per escrit?
A mi em van dir que va ser un acte notarial. Carai. Jo l'acte li he de dir que no l'he vist. L'acte no l'he vist, però la mà sí, perquè quan em van fer cap de servei, això va succeir en temps del doctor Aguilera, que era un dels deixebles del doctor Prió, el doctor Lluís Aguilera va ser director del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau. En el doctor Lluís Aguilera el va succeir el doctor Antoni Subies, i el doctor Antoni Subies el vaig succeir jo. I llavors a mi l'explicació m'arriba per tradició oral. També m'arriba per escrit la publicació del doctor Agustí Prió a la revista Anals de Sant Pau del març de 1928. Perdó, del març del 15 de juliol de 1929. I es titula Caso de Rengen Carcinoma autoobservació, en aquells temps en castellà, per el doctor Agustí Prió. Autoobservació.
Jo el que li volia preguntar és que quan es passen la mà de doctor, perquè entenc que la mà se la passen quan entra un nou cap, en aquest cas, en el cap d'oncologia, aquí, doctor, hi ha cerimònia, se la passen al mig del passadís, d'amagatotis, queden en un restaurant, com va això?
No és ni d'amagatotis ni en un restaurant. No és cap cerimònia estructurada. És una cosa que fem quasi en silenci, amb profund respecte i sense fer cap mena de broma ni d'acte públic. Fem un record d'aquesta persona i com jo vaig fer quan jo em vaig jubilar amb la doctora Gemma Sánchez, o que em va succeir, doncs li vaig dir que està, ella ja sabia perfectament d'on venia tot i no ho fem públic pel respecte. No és perquè no ho vulguem dir, no, és perquè ens mereix tant respecte que quasi ho guardem amb una certa intimitat. Mm. I, en canvi, els estudiants els expliquem, però no ho fem públic a la societat. Jo, fins ara, que no m'han preguntat, doncs no ho he explicat en públic.
Ara ja ho sabem tots. No,
no. Dir, no. És per un profundíssim respecte.
Em sembla molt bé, em sembla molt bé. El que passa que és una història increïble i fascinant, sí. molt curiosa. Vostè, per exemple, quan la va tenir, que ens deia que vostè la tenia guardada en aquesta caixa de sí. Port Express,